Bon dia, són les 8. Arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 13 graus a la ciutat de Barcelona. Els mateixos tenen a Tarragona. A Girona n'hi ha 11. A Lleida, 9 graus. 12 graus a Reus i 11 graus a Tarragona. Atenció, que està plovent una mica a prop del litoral i del prelitoral, i pot ploure durant la resta del dia a les comarques de Barcelona, de Girona, també a prop del Pirineu. Ara us ho detallarem tot plegat. Avui és dimecres, és 3 de novembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrencarà amb tres protagonistes. El primer, Camil Ros, el secretari general de la UGT a Catalunya, que ens acompanyarà aquest matí en temps d'entrevista a partir de 8:45 del matí, d'aquí a mitja hora mal comptada. El govern espanyol començarà a negociar amb sindicats i patronal la derogació de la reforma laboral. Vaja, com reblar-ho, com acabar-ho de fer. Com la voldrà el sindicat UGT, que hi ha damunt de la taula i que està plantejant la patronal com a irrenunciable? Però i encara més, com veu Camil Ros aquesta proposta que s'està plantejant el ministre Escrivà? Ara us ho explicarem, que tant els treballadors com les empreses paguin més de cotització a la Seguretat Social per tal de garantir el pagament de les pensions. Serà, sens dubte, una de les qüestions del dia que abordarem en temps de tertúlia, i també amb Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya, que hi respon d'aquí a uns minuts, aquí al matí a Ràdio Estel. La segona protagonista és Eulàlia Reguant. La diputada de la CUP insisteix que els pressupostos van pel camí del pedregar si depenen del seu vot. Són, en teoria, els socis preferents del govern per aprovar els comptes, però els anticapitalistes s'enfronten ara a una doble pinça. El govern els aprovarà sí o sí, dimarts vinent, els agradin o no els copaires, i el PSC i també els comuns no n'aturaran la tramitació parlamentària. Cap gest al Parlament és gratis. Està per veure què demanaran socialistes i comuns per aprovar els números en última instància si és necessari. A hores d'ara es dona per fet que Catalunya tindrà un nou pressupost. És decisió de la CUP el paper que hi vulguin tenir. I finalment, Hassan Mustafa és el president de la Federació Internacional d'Handbol. Acaba d'aprovar un canvi en el reglament perquè el biquini amb calceta minimalista no sigui obligatori com a indumentària per les competicions oficials d'handbol platja femení. És la resposta encertada a la crisi oberta davant la protesta de les jugadores de Noruega, que en el darrer campionat europeu van vestir pantaló curt arrapat, igual que els nois. Van ser multades per allò, però han acabat guanyant el pols. La pregunta és, ja que arreglen el tema i que eliminen el biquini com a obligatori, per què carai segueixen mantenint l'obligació que la nova equipació de les dones sigui arrapada? Si no ho és en el cas dels nois, per quin motiu ho ha de ser en el cas de les noies? Si hi ha una raó que ho justifiqui, que ho apliquin a tothom. Si no, que els que mantenen normes sexistes vagin plegant i deixant pas, no? Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada li fem un cop d'ull al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb precipitacions que afecten sobretot les comarques del litoral i del prelitoral. Al llarg del matí s'han d'anar obrint clarianes, però de cara a la tarda encara pot haver-hi algun ruixat de caràcter dispers a les comarques de la meitat nord de Barcelona, comarques de Girona i a tot el Pirineu, on nevarà al llarg del dia d'avui per damunt dels 1.300 metres. A més, bufarà la tramuntana i el mestral als dos extrems de la costa, i allà on bufi la sensació de fred serà més marcada, on lluirà més el sol, sobretot cap a les comarques de l'interior, especialment cap al Pla de Lleida. De cara a demà tindrem encara alguns núvols, sobretot a la costa, es reforçarà l'entrada de vent del nord i, per tant, demà encara farà més fred que el d'avui i les temperatures, com dèiem, baixant, i ho faran fins al proper divendres.
Gràcies, Jordi. Pluja i trànsit acostumen a ser mala companyia. Sapiguem ara què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe. Des del RAC, Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora tenim matí de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona. Comencem per l'AP7, amb retencions sobretot a l'altura de Barberà. Ara són 4-5 quilòmetres, tant en sentit sud com també en sentit Girona, fins i tot amb alguna aturada. També al nus del Papiol hi ha un parell de quilòmetres més carregats, i ara per l'autovia 2 tenim 10 quilòmetres de retencions des de Pallejà fins a Cornellà, i també en sentit Lleida ara hi ha un parell de quilòmetres d'aturades a l'altura de Martorell. Per la 23 també amb 11 quilòmetres de retencions, és el tram habitual des del nus del Papiol fins a Esplugues, i a l'altra banda la C58, també força congestió, ara ja en tots dos sentits de la marxa, des de Ripollet fins al nus de la Trinitat, i pel que fa a les rondes, també amb aturades, ara des de Santa Coloma fins a Horta, a la Ronda de Dalt, també des de la Verneda fins al Poble Nou, a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, i també a la Zona Franca tenim 3-4 quilòmetres amb força congestió, en aquest cas en sentit Besòs. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand, i tornem d'aquí a mitja hora aproximadament. Passen 5 minuts i mig del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dimecres. El ministre de la Seguretat Social proposa que empreses i treballadors paguin més en les seves cotitzacions per garantir el pagament de les pensions als baby boomers, als que arriba ara el moment de jubilar-se. La mesura s'ha de negociar amb sindicats i patronals i busca ingressos extra per la marmada guardiola de les pensions, que amb prou feines té ara 2.000 milions d'euros. I el govern espanyol negociarà la derogació de l'última reforma laboral del PP amb empresaris i sindicats. L'objectiu és derogar-la abans que acabi aquest any. La negociació havia encallat, però finalment tirant davant després que Pedro Sánchez hagi mediat entre les vicepresidentes Calviño i Díaz de PSOE i de Podem. Els Mossos investiguen la brutal violació que ha patit a Igualada una jove de només 16 anys. La seva família demana a qualsevol persona que pugui tenir informació que la faciliti a la policia. Els fets van passar la nit de la Castanyada. La noia la va trobar un camioner en un polígon industrial. 90 països se sumen a Europa i als Estats Units i es comprometen a reduir les emissions de gas metà en un 30% de cara al 2030. La mesura ha d'ajudar en dues dècimes l'escalfament global, que es vol que no superi el grau i mig al conjunt del planeta. El PSC facilitarà la tramitació dels pressupostos al Parlament perquè siguin debatuts si la CUP no els facilita. El govern, que manté contactes amb els copaires per arribar a un acord, té previst aprovar sí o sí la seva proposta de pressupostos a la reunió del govern de dimarts vinent. I Espanya dona el vistiplau perquè els vacunats amb Janssen, una vacuna monodosi, en rebin una segona de Pfizer o de Moderna. L'autorització pretén donar millor cobertura als vacunats amb aquesta vacuna, que és la menys efectiva de les quatre que s'han posat. A Catalunya, 377.000 persones porten la vacuna de Janssen. I Ansu Fati rescata el Barça, que guanya el Dinamo de Kiev per 0-1. Ara els Blaugrana depenen d'ells mateixos per ser a la següent ronda de la Lliga de Campions. Els Blaugrana han de guanyar el Benfica al Camp Nou per garantir-se que tiren endavant en la competició.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. El jutge que investiga les denúncies per abús d'un professor de la Salle Bonanova avala que hi va haver agressions sexuals a menors. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El magistrat veu indicis de delicte i considera el testimoni d'una de les víctimes creïble per la seva claredat, espontaneïtat i coherència. El professor denunciat, que està de baixa i va ser acomiadat del centre, pot ser castigat amb 10 anys de presó, ho avancen Jesús Albalat i Guillem Sánchez al Periódico.
I acusen l'encarregat de gestionar el pàrquing del centre comercial de la Vila Olímpica de Barcelona d'amenaces i coaccions als clients.
L'home exigeix pagaments desorbitats als clients per treure els seus vehicles de l'estacionament. Dins de l'aparcament hi ha atrapades motos de lloguer, cotxes de compravenda i fins i tot vehicles d'alta gamma. Ho explica Jordi Mumbrú al diari Ara.
I Madrid doble Barcelona en xarxa viària i en transport públic.
Ja sigui viatjant en metro o en vehicle privat, amb el mateix temps es pot recórrer més distància a Madrid que a la capital catalana. La capital de l'estat té 40 quilòmetres més de vies de transport públic que Barcelona. Ho detallen Carles Villalonga i Laura Aragó a La Vanguardia.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
El ministre de la Seguretat Social, José Luis Escrivá, planteja que treballadors i empreses paguin més de cotització mensual per poder omplir el fons de reserva i assegurar el pagament de les futures pensions. El titular de la Seguretat Social proposa incrementar mig punt les contribucions durant 10 anys. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Si la proposta passa al tràmit de Congrés i s'acaba aplicant, la pujada de quotes començaria l'any 2023 i s'allargaria fins al 2032, segons avança El País. Que les cotitzacions pugin mig punt vol dir que un treballador que cobri 1.000 euros al mes n'aportaria 5 a la guardiola de les pensions i així progressivament a l'alça a mesura que el salari sigui més elevat. La idea d'Escrivà és que empleats i empreses aportin el mateix percentatge i això serà un dels punts més calents en les negociacions amb patronals i sindicats. El ministre Escrivà també es compromet a revisar cada 3 anys quan es gasta l'Estat en pensions i si finalment es veu que aquests recursos extres no són necessaris, siguin retornats als cotitzadors.
D'aquí a 20 minuts li preguntarem per aquesta qüestió a Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya, aquesta proposta del ministre de la Seguretat Social, que hem conegut el mateix dia que PSOE i Unides Podem han arribat a un acord per derogar la reforma laboral del Partit Popular. El govern de Pedro Sánchez buscarà un pacte també amb els sindicats i les patronals que a la vegada compleixi l'acord de coalició firmat pels dos partits i també el pla europeu presentat a la Comissió Europea.
Aquest és el compromís que han arribat el president Pedro Sánchez i les vicepresidentes Yolanda Díaz i Nadia Calviño. La trobada ha servit per reafirmar el compromís del PSOE i Unides Podem per derogar la reforma que el Partit Popular va aprovar el 2012. El pacte entre els dos partits diu que desmuntaran la legislació del PP dins el marc que estableix el pla de recuperació enviat a la Comissió Europea. La decisió l'ha defensat al Senat la vicepresidenta de Treball i líder d'Unides Podem, Yolanda Díaz, que ha carregat contra el Partit Popular per les conseqüències que va provocar la reforma aprovada durant el govern de Rajoy.
Desde febrero del 2012 hasta el día de hoy se han registrado en el SEPE 180 millones de contratos temporales, 45 veces más contratos que personas con contrato laboral en España. Fíjese, desde entonces el 90% de los contratos en nuestro país son temporales y lo más grave, uno de cada cuatro es inferior a 7 días. Esto es justamente esta aberración lo que va a cambiar el gobierno de nuestro país.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una menor de 16 anys a Igualada. La família demana a qualsevol persona que pugui tenir informació o que presenciés els fets que es posi en contacte amb els Mossos. L'agressió es va produir la nit de la Castanyada quan la noia es dirigia a l'estació de tren per tornar cap a casa després d'haver sortit de festa.
Actualment la noia està ingressada a l'Hospital Sant Joan de Déu després que un camioner la trobés inconscient i despullada en un polígon industrial. La jove té lesions greus a causa de la violació i la policia encara no ha pogut prendre-li declaració per aclarir els fets. El transportista que la va trobar va pensar que estava morta, la va tapar amb una manta i va trucar al servei d'emergències. Segons ha detallat la mare, la jove no recorda què va passar després de sortir de la discoteca i per això la família demana ajuda ciutadana per trobar els agressors.
A tot això, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès denunciarà la discoteca Waka després que els vigilants del local agredissin a un jove que hi volia entrar aquest cap de setmana. Els Mossos també han demanat a la discoteca que identifiqui els porters que van participar en la batussa.
La víctima assegura que no el van deixar entrar perquè és colombià i des de l'Ajuntament recorden que no és la primera vegada que passa una situació semblant al local. Aquest dimarts, FECASARM, la principal patronal de l'oci nocturn, ha admès que els vigilants es van extralimitar lleument, però defensa que actuaven en legítima defensa. L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, ha explicat que el consistori denunciarà el local per les agressions i per un delicte d'odi.
Però que no pot ser aquesta justificació, que nosaltres farem la denúncia i malauradament poca cosa més podem fer que denunciar-ho a l'autoritat que li pertoca perquè actuï. No es pot discriminar la gent, ni i menys atemptar contra el seu benestar, no? Violentament.
Anem cap a Glasgow. Més de 100 països s'han compromès aquest dimarts a reduir un 30% les emissions de metà de cara al 2030. Segons la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, és una de les accions més efectives que es poden fer per frenar el canvi climàtic.
Ho ha explicat durant la cimera que s'està celebrant a Glasgow, on ha presentat l'acord conjuntament amb els Estats Units. Ni la Xina ni Rússia s'han sumat al pacte, però el Brasil sí que l'ha signat. Tot i així, el centenar de països que han signat l'acord representen la meitat de les emissions de metà al món. Tots ells busquen assolir una important reducció que es traduirà en almenys 0,2 graus menys d'escalfament global de cara al 2050, un fet que ajudaria a evitar les més de 200.000 morts prematures i centenars de milers de casos d'asma al món.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe invertirà 274 milions d'euros a Catalunya durant el 2022, convertint-se en la comunitat autònoma que rep més dotació econòmica per part de la companyia. es destinarà als plans de compra de material rodant, grans reparacions, accessibilitat, instal·lacions d'estacions de rodalies, controls d'accés intel·ligent, tallers i sistemes d'informació i altres inversions. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
És un quart de 9 del matí, el dia 9 de novembre. Dimarts vinent continua sent la data fixada pel govern per aprovar els comptes pels pressupostos de cara a l'any vinent. Ara, una setmana vista, manté el termini previst, tot i que no té assegurat el suport de la CUP.
La prioritat del govern és entendre's exclusivament amb la CUP per donar continuïtat a l'acord d'investidura i a hores d'ara segueix ferm. Només contempla aquest escenari com a vàlid. Però els cupaires creuen que encara hi ha d'haver molts canvis perquè puguin acabar donant llum verda als pressupostos. És Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure, una de les organitzacions de la CUP, en declaracions a Ràdio Estel.
Creiem que hi han d'haver-hi molts canvis per tal que es pugui dur a terme aquesta aprovació pressupostària. Jo crec que la CUP, la reflexió que fa públicament, és que molts dels punts que van haver-hi en aquell acord amb Esquerra Republicana no s'estan complint.
Si aquest acord no es compleix, recordem que el PSC ja ha deixat clar que serà flexible al Parlament de Catalunya per tal de no aturar-ne la tramitació, previsiblement en forma com a mínim d'una abstenció. Per cert, que el govern estudia també canviar la seva posició en el judici dels 9 de Lledoners. A dia d'avui actua com a acusació particular i demana fins a 18 mesos de presó per a 3 dels acusats. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La Generalitat segueix defensant la petició de presó perquè hi ha agents ferits, tot i que no tanca la porta a canviar la seva posició. Ho explica Patrícia Plaja, la portaveu de l'executiu.
En aquest cas concret hi ha lesions acreditades per part dels Mossos d'Esquadra. Tot i això, permetran que no valori un judici que en aquests moments està en marxa. L'únic que els puc dir és que sí que s'està estudiant de nou la posició de la Generalitat en aquest cas.
Un anunci que arriba després que la CUP hagi demanat reiteradament la retirada del govern de les causes contra independentistes i quan les negociacions per als pressupostos avancen a contrarrellotge. Tot i això, quan el PSC li pregunta al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que concreti què inclou l'acord d'investidura amb els cupaires, tira pilotes fora.
Prou partidisme, prou utilitzar els Mossos d'Esquadra com un arma electoral, perquè em sembla que debilita bàsicament el cos.
I no respon res sobre les pilotes de Fuam.
Gràcies, Judit. Continua el degoteig de noms de dimissions dins de l'Institut Català de Finances. Ara és el conseller delegat Víctor Guardiola qui ha presentat la seva dimissió i serà rellevat per Jordi Oliva, el fins ara director de negoci institucional de CaixaBank.
El canvi de noms té lloc poques setmanes després que Guardiola decidís abstenir-se davant la decisió de si l'organisme havia d'avalar els 5,4 milions d'euros que reclamava el Tribunal de Comptes a ex als càrrecs de la Generalitat. El pas de Guardiola al capdavant de l'Institut Català de Finances ha estat molt breu, només ha estat 9 mesos al càrrec. Segons la portaveu del govern, Patrícia Plaja, Guardiola ho ha deixat per motius personals.
El senyor Víctor Guardiola ha deixat el càrrec per iniciativa pròpia, per motius personals. Respecte a això no es pot fer res més que agrair-li la feina feta i, evidentment, respectar la seva decisió.
Espanya aprova que els vacunats amb Janssen, la vacuna pensada com a monodosi, rebin ara una dosi de reforç. Els 377.000 catalans vacunats amb Janssen podran rebre una punxada extra de Pfizer o de Moderna.
Aquesta segona dosi es començarà a posar el 15 de novembre. L'actualització també estableix que la tercera dosi, recomanada pels majors de 70 anys, podrà ser diferent a la que hagin rebut en la primera i la segona punxada. L'únic requisit és que la vacuna sigui del tipus ARN missatger. Per tant, les persones que estiguin vacunades amb Pfizer podran rebre la tercera dosi de Moderna i viceversa.
I atenció amb aquesta notícia. La Xina demana als seus ciutadans que emmagatzemin aliments pel risc de desabastiment que pateix el país. Insten a guardar una certa quantitat d'articles de primera necessitat per a una possible escassetat produïda o bé per fenòmens meteorològics o bé per brots de coronavirus.
El govern del gegant asiàtic ho ha fet a través d'un avís que ha publicat a la web del Ministeri de Comerç. L'executiu xinès ha demanat no reaccionar de forma desmesurada per aquestes informacions, però insten a la població a ser previnguda. Això sí, no especifiquen la raó de l'alerta ni si el país està amenaçat per l'escassetat d'aliments. La directiva ha arribat després que l'augment del preu de les verdures provoqués preocupació entre la població per possibles talls en els subministraments.
Tornem a casa nostra. Aquest diumenge s'han produït aglomeracions, cues i empentes de turistes a la parada de la Sagrada Família per accedir al bus turístic de Barcelona. Seccions sindicals de TMB, Bus, UGT i CGT alerten que porten més d'un mes produint-se aquestes situacions en diferents parades de la ciutat, mentre que l'empresa TMB defensa que ha sigut un episodi puntual. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Fons de TMB han explicat a Ràdio Estel que va ser una punta de demanda en la qual la cua es va desordenar aquest diumenge al matí en aquesta parada en concret, mentre que UGT, el sindicat majoritari de TMB Bus, alerta que aquesta situació porta produint-se fa més d'un mes. Així ho ha manifestat el seu delegat del comitè d'empresa, Ramon Puig, en declaracions a Ràdio Estel.
La situació del bus turístic ja fa un mes que es venia a venir a aquestes situacions. Fins que l'altre dia es va desbordar. L'empresa sempre està alegant que són moments puntuals, picos de feina que té molt puntuals, però no és veritat.
Tot i que l'empresa ha defensat que van reforçar el servei amb freqüències de la temporada alta, UGT ha criticat que hi han aparcats uns 50 busos turístics a les cotxeres d'Horta, dels 64 que estan operatius a la ciutat. Només 10 funcionen al dia, a més d'un parell o 3 que s'usen de reforç. Per això UGT demana com a mínim la incorporació del doble de busos que estan operant en aquests moments, així com dels 60 treballadors de la borsa d'estiu per a cobrir aquests pics de demanda.
Gràcies, Sílvia, i absol per manca de proves al fotoperiodista del País, Albert García. El jutge nega que s'encarés amb un policia i l'exculpa del delicte de resistència a l'autoritat que li atribuïa la Fiscalia.
El titular del jutjat penal número 8 de Barcelona conclou que hi ha seriosos dubtes que García forcegés amb un agent de la Policia Nacional i li causés lesions en una mà mentre cobria les protestes per la sentència del procés el 2019. La Fiscalia, que encara podria recórrer davant l'Audiència de Barcelona, sol·licitava per al fotoperiodista el pagament d'una multa de 4.800 euros.
Amancio Ortega i la seva filla són els espanyols més rics, segons la llista Forbes. El fundador de marques com Zara o Pull&Bear té un patrimoni, atenció, de 67.000 milions d'euros. Això són 10.000 milions més que el que tenia l'any passat i equival als diners que tenen els 52 multimilionaris que els segueixen a la llista.
El patrimoni de la família Ortega no s'acaba aquí, ja que el segon lloc de la llista l'ocupa la filla de Amancio Ortega. Sandra Ortega té un patrimoni de 6.300 milions d'euros i la converteix en l'única dona que ocupa els 5 primers llocs d'aquesta llista elaborada per Forbes. En tercer lloc hi ha Rafael Del Pino, president de la constructora Ferrovial, amb un patrimoni de 4.100 milions d'euros. El primer català també és una dona. Es tracta de Sol d'Aurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, que té un patrimoni de 1.900 milions d'euros.
I el govern atorga els Premis Nacionals de Comunicació als programes Crims i també al Polònia. També reconeix amb una menció la periodista Júlia Otero.
Otero ha estat reconeguda per la seva trajectòria al programa Crims per ser un format que ha aconseguit captar el públic jove que no sol consumir els mitjans tradicionals. Va començar com un podcast de Catalunya Ràdio i al Polònia pels seus 15 anys de sàtira pública. També han estat reconegudes a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat de Barcelona, que celebra 50 anys. La revista Sapiens, per la capacitat d'explicar fets històrics de manera didàctica, i la plataforma Cugat Mèdia.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Seguim amb qüestions vinculades amb l'actualitat d'aquest dimecres. Repassem també el que publica avui la premsa comarcal. Un incendi en una empresa de cànnabis medicinal talla la carretera entre Verges i Figueres.
Els bombers van rebre l'avís cap a les 5 de la tarda i fins passades les 8 del vespre no van aconseguir estabilitzar el foc. La part de l'edifici dedicada a l'assecament de cànnabis ha quedat totalment afectada pel foc, però no va cremar una segona part ocupada per una empresa de pintures. El que més preocupava eren les flames que estaven a pocs metres d'una benzinera. Ho llegim al Diari de Girona.
I Sant Fruitós de Bages aplicarà un recàrrec del 50% en l'IBI d'habitatges buits.
L'Ajuntament aprovarà aquest dijous aquesta nova mesura que pretén reactivar el mercat de l'habitatge de lloguer al municipi i així afavorir el compliment de la llei del dret d'habitatge. El recàrrec es pagarà quan acabi l'any i un cop s'hagi constatat que l'immoble està desocupat. Té previst que entri en vigor a partir de l'any que ve. Ho llegim al Regió 7.
I a Tarragona, les noves tarifes per aparcar al carrer entraran en vigor la segona quinzena d'aquest mes.
Estacionar en zona blava o verda tindrà un nou preu a partir d'aquest 15 de novembre. La primera mitja hora serà de 55 cèntims més barata i costarà 20 cèntims. En canvi, a partir d'una hora s'encareirà un euro més. Si fins ara aparcar durant dues hores costava 3 euros, ara en costarà 4. Segons l'empresa Aparcaments Municipals, la intenció és que hi hagi moviments de cotxes a la zona i més rotació. Ho llegim al diari Més.
Repassem també el que es publica a la premsa digital i el que passa a Andorra. Una noia de 14 anys ha resultat ferida greu en precipitar-se per un balcó a Terrassa.
Els fets van passar aquest dimarts cap a les 5 de la tarda al carrer de Gavani, al barri de Canaurell. Segons veïns de la zona, la noia s'hauria precipitat des d'un tercer pis, però no es confirma que es tracti d'un cas de temptativa de suïcidi. La noia ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Ho explica l'Anna Mira al Nació Digital.
I Amazon aposta pel cotxe elèctric.
Amazon s'ha fet amb un 20% de l'empresa nord-americana de vehicles elèctrics Rivian, tot i que la companyia de Jeff Bezos ja havia invertit en furgonetes elèctriques, ara ja farà més d'un any. Ara s'ha decidit per invertir en cotxes elèctrics degut a l'augment de ventes d'aquest tipus de vehicles. Ho podem llegir al Vox Populi.
I la línia 3 del metro de Barcelona ha quedat aturada durant una hora quan un suposat lladre s'ha fet mal en caure a la via.
El suposat lladre d'una bossa a un dels viatgers del seu vagó ha volgut fugir quan el comboi s'ha aturat a l'estació de Montbau. La víctima s'ha adonat i quan el lladre ha fugit corrents ha caigut a les vies del tren i s'ha fet mal. Els Mossos d'Esquadra han acabat detenint-lo i han retornat la bossa sostreta al seu propietari. Ho podem trobar al Nació Digital.
I a Andorra els hotelers comencen a tenir un bon volum de reserves de cara a aquest Nadal.
Segons indica el sector, les ocupacions per les pròximes festes nadalenques comencen a ser força bones. Asseguren que el client és més previsor del que ho va ser a l'estiu i ara reserven molta més anticipació. Sobre el Pont de Tots Sants, la Unió Hotelera ha informat que l'ocupació mitjana ha estat d'un 80%, xifres similars a les d'abans de la pandèmia. Ho llegim al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Ja anem amb els esports. El Barça guanya el Dinamo de Kiev i aconsegueix els primers 3 punts fora de casa d'aquesta temporada a la Champions. Amb aquest resultat, els blaugranes segueixen vius en aquesta competició. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. El Barça s'emporta per la mínima la quarta jornada de la Lliga de Campions gràcies a un gol d'Ansu Fati al minut 70 i segueixen depenent d'ells mateixos per passar els vuitens de final. Ara mateix són segons de grup amb 6 punts després de la derrota del Benfica al camp del Bayern de Múnich per 5-2. Els blaugranes van començar concentrats però sense arribar a porteria. La primera part es va jugar sense que cap dels dos equips tingués gaires idees clares. A la segona part, els homes de Sergi Barjuan van sortir més ofensius i això va propiciar el gol d'Ansu Fati. Per cert, que per primera vegada aquesta temporada va jugar Ousmane Dembélé, però la seva aportació al joc va ser poc determinant. El tècnic català valorava així la victòria i les sensacions que deixa.
Era muy importante, muy importante. Todo el mundo lo sabía, los jugadores en las horas previas se notaba que había tensión. Y ahora mismo cuando entra al vestuario ves que la fisionomía de la cara ha cambiado, ¿no? Creo en el trabajo, creo en el seguir pues el camino que nos ha llevado a la victoria y a partir de aquí pues veremos cómo afrontamos el próximo partido.
El següent partit de la Champions contra el Benfica serà clau per determinar la classificació final del grup. Altres resultats de la jornada d'ahir: Villarreal 2, Young Boys 0, Sevilla 1, Lilla 2, Malmo 0, Chelsea 1, Wolfsburg 2, Salzburg 1, Juventus 4, Zenit 2 i Manchester United 2, Atalanta 2.
I avui segueix aquesta quarta jornada de Champions. Aquesta nit és el torn dels dos equips de Madrid.
El Real Madrid s'enfronta al Shakhtar a 6:45 de la tarda. En l'última jornada els blancs van golejar els ucraïnesos per 5-0. Carlo Ancelotti creu que amb una bona estratègia es poden endur el partit.
Nos hemos enfrentado a este equipo hace 15 días, entonces prácticamente no tenemos, en este sentido, lo conocemos muy bien. Vamos a plantear ojalá una buena estrategia para intentar de ganar, porque creo que es un momento importante del grupo, una jornada importante del grupo y ganarla significaría mucho.
L'Atlètic de Madrid juga a les 9 amb el Liverpool, un equip que els va superar l'última jornada per 3-2.
Gràcies, Xavi. I música per aquests 30 segons mal comptats que ens queden per arribar al punt de 9:15. Del dia com avui de fa 88 anys va néixer John Barry, el compositor britànic de música de cinema. Aquesta, evidentment, és una de les més conegudes.
Yeah.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dimecres, és 3 de novembre, avui farem tertúlia amb en Jordi Barbet, amb la Montserrat Nebrera i el Josep Maria Martí Rigau. Serà a partir de les 9 del matí, amb ells analitzarem el que ens porta aquest dia, començant per l'entrevista que li farem a Camil Ros, el secretari general de la UGT a Catalunya, que ens acompanyarà d'aquí a menys de 5 minuts. Amb ell volem analitzar aquesta proposta del ministre de la Seguretat Social que els treballadors i les empreses paguin més diners en concepte de cotització cada mes a l'hora de treballar, amb l'objectiu de poder pagar la pensió. Als baby boomers els toca el moment de jubilar-se, la guardiola de les pensions no hi ha quartos, i aquesta és la proposta del ministre per intentar garantir aquest pagament. A més, amb Camil Ros analitzarem també en quin punt està encallada la reforma laboral i cap a on ha d'anar, ara que sabem que el PSOE sí vol derogar-la, i aquest és l'acord al qual ha arribat en Podem per manera, per camí de posar pau entre les dues vicepresidentes Calviño i Díaz. De tot això en parlarem amb Camil Ros d'aquí a 3 o 4 minuts aproximadament. Avui que també us volem explicar per què és important que Europa, els Estats Units i pràcticament un centenar de països s'hagin compromès a reduir les emissions del gas metà. Què fem que emet aquest gas a l'atmosfera? Quin efecte provoca? Quant de temps triga a eliminar-se? De tot plegat, en volem parlar amb el climatòleg i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide, que serà amb nosaltres. Molt interessant d'escoltar aquesta conversa a partir de 9:45 del matí. Abans, però, avui és dimecres i aquests són els titulars més destacats del dia. El ministre de la Seguretat Social proposa que empreses i treballadors paguin més en les seves cotitzacions per garantir el pagament de les pensions als baby boomers, als qui arriba el moment de jubilar-se. La mesura s'ha de negociar amb sindicats i patronals i busca ingressos extra per la marmada guardiola de les pensions, que amb prou feines té 2.000 milions d'euros. El govern espanyol negociarà la derogació de l'última reforma laboral del PP amb empresaris i sindicats. L'objectiu és derogar-la abans d'acabar l'any. La negociació s'ha desencallat després que Pedro Sánchez hagi mediat entre les vicepresidentes Calviño i Díaz, del PSOE i de Podem. Els Mossos d'Esquadra investiguen la brutal violació que ha patit a Igualada una jove de només 16 anys. La seva família demana a qualsevol persona que pugui tenir informació que la faciliti a la policia. Els fets van passar la nit de la Castanyada. La noia la va trobar un camioner en un polígon industrial. 90 països se sumen a Europa i als Estats Units i es comprometen a reduir les emissions de gas metà en un 30% de cara al 2030. La mesura ha d'ajudar en dues dècimes l'escalfament global, que es vol que no superi el 1,5 graus a tot el planeta. El PSC facilitarà la tramitació dels pressupostos al Parlament perquè siguin debatuts si la CUP no els facilita. El govern, que manté contactes amb els copaires per arribar a un acord, té prevista aprovar sí o sí la seva proposta de pressupostos a la reunió del govern de dimarts vinent. Espanya dona el vistiplau perquè els vacunats amb Janssen, una vacuna monodosi, en rebin una segona de Pfizer o de Moderna. L'autorització pretén millorar la cobertura als vacunats amb aquesta vacuna, que és la menys efectiva de les quatre que s'han posat. A Catalunya, 377.000 persones porten la vacuna de Janssen. I ensofat i rescata el Barça, que guanya el Dinamo de Kiev per 0-1. Ara el Barça depèn d'ell mateix per ser a la següent ronda de la Lliga de Campions. Els blaugrana han de guanyar, això sí, el Benfica al Camp Nou per garantir-se que tiren endavant en la competició. I tanquem, com sempre, els titulars amb el temps i amb el trànsit. Comencem mirant cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Una massa de núvols importants ens està afectant en aquests moments. Afecta sobretot comarques del litoral i del prelitoral, tot i que les pluges que porta associades no són gaire destacables. Encara pot ploure una mica de cara a les properes dues hores. Al llarg del matí s'han d'anar obrint clarianes. Lluirà el sol durant bona part del dia d'avui a les comarques de l'interior, també comarques del sud, on en aquests moments encara tenim alguns núvols. I atenció al Pirineu, perquè les precipitacions per damunt dels 1.300 metres seran en forma de neu. I és que ha de continuar entrant aire fred de cara a les properes hores, que farà baixar les temperatures respecte a les d'ahir, les màximes més altes entre els 13 i els 18 o 19 graus a molt estirar. Amb aquesta tramuntana i aquest mestral, als dos extrems del litoral de cara a demà encara pot haver-hi algun ruixat, sobretot al litoral central, que es reforçaria de cara al vespre, a la resta moltes més clarianes i temperatures que baixaran més i més que ho faran de cara a demà passat i divendres.
Gràcies, Jordi. Doncs avisats esteu d'aquest fred que arriba i de la pluja que pot seguir caient. Tornem ara cap al RAC per saber com se circula. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem parlant d'un accident que teníem a l'A2 a l'altura de Martorell, en sentit Lleida. Ara mateix s'han reobert, de fet, ja tots els carrils de l'autovia, però encara queden 5 quilòmetres de retencions en aquest tram. Pel que fa a les vies habituals, també retencions a l'AP7, són 6 quilòmetres en sentit Girona, des de Sant Cugat fins a Bàrbara. També són 3-4 quilòmetres més densos en sentit a Tarragona en aquest tram, o per la C58. Ara hi ha 6 quilòmetres de retencions en sentit Terrassa a l'altura de Ripollet, també 5 quilòmetres encara per entrar al nus de la Trinitat. També congestió en els trams habituals de la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la A2 fins a Pallejà, des de Vallèsa fins a Cornellà, i les rondes també amb molta congestió en els trams habituals, sobretot amb aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Són 8:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar Camil Ros, secretari general de l'UGT a Catalunya, en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial. Tots podem donar una mica del que tenim, perquè quan posem les nostres qualitats al servei dels altres, tot cobra més valor. El 7 de novembre celebrem la jornada de Germanor i et demanem que col·laboris amb la teva parròquia compartint el que saps fer. Perquè amb tu som una gran família. Som Església 24/7, per tants.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Beat Defense y Beat C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Beat Defense y de regalo Beat C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El mateix dia que el PSOE i Podem han arribat a un acord per tirar endavant la derogació de la reforma laboral que fa molts mesos que, de fet, l'executiu central ja estava negociant amb els sindicats, sabem també que el ministre de la Seguretat Social planteja un augment de mig punt de les cotitzacions dels treballadors amb l'objectiu de garantir el pagament de la pensió als baby boomers, que ara arribaran al moment de la jubilació. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya aquest matí en Camil Ros, que és secretari general de la UGT a Catalunya. Senyor Ros, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui. Ens llevem amb aquesta notícia a tots els mitjans de comunicació, aquesta proposta que té José Luis Escrivá i que vol començar a negociar amb vostès, amb els sindicats i també amb la patronal, que passa per aquest augment de les cotitzacions, aquest mig punt finalista d'augment de les cotitzacions a partir del 2023, per tal de garantir el pagament de les pensions, diu el ministre. La primera pregunta és obligada. Fins a quin punt coneixen vostès aquesta proposta i, d'entrada, què els sembla?
Bé, a nosaltres, bueno, els representants de UGT, de comissions, els patronals, ahir a la tarda es va presentar aquesta proposta. Llavors el que van dir els nostres representants a la reunió és, bueno, primer demanar més informació, no?, de quines quanties serien en total i què suposaria, no?, per poder acabar d'emetre una opinió. La part positiva seria que, com a mínim, ja comencem a canviar els criteris. Fins ara l'objectiu era que es tenia que retallar les pensions per mantenir el sistema de pensions. Per tant, nosaltres, si qualsevol proposta que vagi encaminada a no retallar pensions, doncs, evidentment, ja la veiem més positiva. I després s'ha de veure, doncs, això, quina gradualitat té, no?, en els salaris més baixos, en els salaris més alts. Creiem que hi ha altres possibilitats, també, però que, evidentment, tot ha de passar perquè hi han d'haver més ingressos. Nosaltres ja fa molts anys també, per exemple, que havíem situat, doncs, que els robots i d'altres, doncs, que cada cop hi ha més tecnologia dins de les empreses, doncs també hi hagués una espècie d'impost també que pogués anar a les pensions. Per tant, el que és evident és que hi han d'haver ingressos suficients per pagar les pensions. I nosaltres, en el camí de que si les pensions no retallen, doncs ens poden trobar en la negociació. On no ens trobaran és si a sobre ens pugen els impostos i ens retallen algú, encara que sigui poc, les pensions.
Pel que sembla, aquesta proposta del ministre passaria perquè tant el treballador com l'empresa paguin d'una manera similar, facin una aportació similar cada mes a aquest fons de la Seguretat Social per garantir les pensions. És així?
Aquests detalls encara no queden clars del tot. Sí que sembla que va per aquí, però, bueno, això s'ha de veure. És a dir, la proposta es va presentar i, per tant, s'està estudiant, no? I, per tant, ja es anirà veient i nosaltres ja farem, doncs, les propostes que creiem oportunes, també a partir, doncs, de tota una sèrie d'informació que es va demanar, no?, per poder avaluar, perquè dius, bueno, no, crec que no és tan simple com pujar 5 o 10 euros, no?, i que ja solucioni, no? Per tant, jo crec que també s'han de fer altres polítiques. El sistema de pensions, el problema del sistema de pensions no són pròpiament el sistema de pensions, és que cada cop els salaris són més baixos, no? I, per tant, si salaris més baixos han de pagar pensions que són més altes, doncs aquí està el desequilibri. Per
I sobretot
tant,
més quantitat, no? Perquè ara estem parlant que començaran a reclamar la pensió a la qual hi tenen tot el dret aquella generació que vam conèixer com el baby boom, no? És d'aquelles persones que van néixer cap a finals dels anys 50 i especialment entre els anys 60 i 70, no?, que són els que ara
hauran de començar a cobrar aquestes pensions.
Amb els 70,
no?
Si ens poguéssim jubilar, ja seria perfecte. Això ho tenim una mica més difícil encara, però sí, és evident que ja comencen a entrar i que sobretot són generacions doncs, que tenen... que tenien tots el salari mig segurament és molt més alt d'altara, no? Per tant, jo crec que cal una política, és a dir, es centra molt al debat de les pensions, en el que s'ingressa per pensions, no? Escolteu, en plena crisi econòmica, fins a l'any, em sembla que és 2012-2013, mira que hi havia hagut acomiadaments, el 2009-2010, sí. El sistema era suficient. És a dir, pròpiament el sistema era suficient. Per tant,
estem parlant d'un moment en què hi havia més de 60.000 milions d'euros a la guardiola de les pensions, a la famosa guardiola de les pensions. No? Ara estem a 2.000.
En aquells anys hi eren, i per tant... I per què hi eren? Doncs perquè hi havia salaris més alts. Per tant, que després empalmarem amb el tema de la reforma laboral, suposo... quan es produeix la gran devaluació dels salaris i retallar salaris a partir de la reforma laboral del PP. Per tant, si volem garantir el sistema de pensions, el que hem de fer és incrementar salaris. No, a part de dir, bueno, si a part hem d'introduir algun impost, canviar la fiscalitat a la seguretat social, doncs es pot mirar, però la base important és que pugin els salaris per mantenir el sistema.
En qualsevol cas, aquesta proposta del ministre, diguem-ne, el que no fa és agafar una altra de les línies, com a mínim per ara, que en tinguem constància, que sí que havia plantejat el ministre en alguna entrevista, per exemple, que era la necessitat de treballar més temps abans de començar a cobrar, no?, aquestes pensions.
Sí, aquelles propostes, aviam, el ministre aquest és molt creatiu, a vegades massa a l'hora de fer declaracions, no? I ha fet declaracions que, bueno, doncs des d'una càtedra universitària o d'algun lloc, doncs es poden tenir en compte, però que un ministre no ho pot fer, no? I per tant no pots plantejar qüestions com la que va dir el 70 i pico, que hi hauria gent que s'hauria de jubilar i aquestes qüestions. Jo crec. El sistema és com mantenim el sistema, com la gent es jubila amb pensions dignes i com fem doncs, que l'edat de jubilació sigui raonable, no? Per tant, en aquest camí ens trobaran. Això en part forma part de l'acord que hi va haver, que ara està doncs, al Congrés de Diputats, la discussió també de la reforma de les pensions que es va acordar, no? Que en part el que feia era doncs, derogar la reforma de les pensions del Partit Popular i especialment el factor de sostenibilitat, que era un factor que hagués acabat retallant molt les nostres pensions. No? Per tant, teoria anem amb el camí, però bueno, aquestes negociacions s'han de veure. I a mi a vegades em preocupa més l'actitud que pugui tenir la patronal que no pas l'actitud del govern en aquests moments.
Vostè, per exemple, creu que la patronal posarà reticències a que treballadors i empreses paguin per igual o aportin per igual en aquest plus necessari per mantenir el sistema de pensions?
No conec la seva opinió, però és possible. La patronal està en unes posicions molt enrocades. Si ha de rebre ajuts públics, no té cap problema. La que ha de pagar o ha de negociar o ha de cedir, doncs estan en una situació de bloqueig, ho hem vist, amb l'increment del salari mínim, que de total a pujar 10 o 15 euros. Com... És a dir, si una empresa no pot pujar un salari 10 o 15 euros, doncs més val que s'ho faci mirar, no? Si una empresa no pot pagar 10 euros més d'un impost per les pensions, doncs que s'ho faci mirar.
Però segurament ara, amb la proposta del ministre de les pensions, estem parlant de xifres que segurament es mouran en aquesta mateixa magnitud. Per això ho dic.
Sí. És a dir, si fent un esforç tothom garantim el sistema de pensions, el que falta veure és què és suficient o quins ingressos venen més per garantir el sistema. El que no podem és, i sobretot amb els salaris més baixos, no? Augmentar la fiscalitat si això no té unes garanties de retorn. No? I retorn vol dir doncs, que es puguin pagar les pensions. No? Per tant, s'ha de garantir la sostenibilitat. Jo crec que és un pacte de societat. És a dir, no ens podem imaginar una societat on quan et jubilis pues, la majoria de gent passi a la pobresa, no? Perquè s'ensorra com a societat, des d'un punt de vista social, però també des d'un punt de vista econòmic, no? I per tant, cal un pacte del conjunt de la societat, perquè el sistema de pensions, igual que el sistema de salut o el d'ensenyament, que són estratègics on s'han de mantenir.
El que passa és que hi ha molta gent que ens pot estar escoltant, senyor Rassus, que sap que segurament es plantejarà, escolti'm, però com pot ser que estiguin discutint si m'apugen la cotització a la Seguretat Social? L'estem parlant de que amb un contracte, amb la proposta inicial, evidentment l'han de negociar, però amb la proposta inicial, algú que tingui un contracte de mileurista pagaria 5 euros extra cada mes en aquest concepte i pot pensar, escolta'm, amb el que pago a final de mes, si no em surten els números, com pot ser que ara es plantegin de cobrar-me encara més, no? Sense que hi hagi aquest augment salarial.
Bueno, Per això et dic que hem de veure la progressivitat de la mesura, no? I sobretot doncs que qui més cobra ha de tindre un punt més alt, no? Per tant, aquí s'ha de veure on estan els límits, on estan els topalls, eh? Però jo crec que l'important és situar... El problema a vegades de la gent quan paga impostos és que no veu un retorn, no? I que tens la sensació que pagues, i després quan has de rebre no reps, no? I no se t'en bé. Per tant, el que cal garantir és que és el sistema, no? I que saps que aquests diners van aquí que garantiran, no? Però per això s'ha de veure en el conjunt la proposta, la progressivitat, i veurem si el topall d'ots de pagar està als 1.000 o està més amunt, no?
Vostès serien partidaris que fos a partir de salaris més elevats que els 1.000 euros?
Nosaltres hem plantejat en algun altre moment el debat també al voltant, com sabeu, la pensió màxima està en 2.000 i poc euros que sí. Cobres, no? I a partir aproximadament d'uns 40.000 euros bruts a l'any, ja no es paga, ja queda topejada el que pagues a la Seguretat Social per pensions, no? Per tant, nosaltres en algun moment hem plantejat també d'estopejar aquestes dues qüestions, no? Que voldria dir, doncs, que pujaries més els ingressos per la part de dalt, no? I per tant, s'ha d'estudiar en el conjunt. Ara també és molt, molt aviat per emetre qualsevol opinió, però bé, jo crec que el concepte bo és que hem aconseguit, després de molts anys, que el debat no sigui que s'han de retallar les pensions, sinó com paguem les pensions i que les pensions siguin suficients per la gent que jubila. Jo crec que aquesta és la part important de la proposta.
Aquesta és, en qualsevol cas, la discussió que hauran d'encetar a partir d'ara. Explicava Camil Ros que tot just ahir a la tarda va ser quan el ministre o el ministeri els va fer arribar la proposta. No sé si estan emplaçats ja amb data i hora per començar a negociar sobre aquesta proposta.
No tinc constància de la nova reunió, però bueno, el que es va demanar és tota una sèrie d'informació que suposo que la remetin, doncs, aniran periòdicament, n'hi van havent reunions, per tant, jo suposo que les properes setmanes hi haurà una altra reunió.
Aquesta serà una reunió, en tot cas, quan es produeixi, que haurà de solapar-se si es fa al llarg d'aquest pròxim mes i mig, dos mesos, que ens queden encara per acabar aquest any, amb una altra negociació, que és la de la derogació de la reforma laboral. Sembla que sí, que finalment hi ha acord entre PSOE i Podem per tirar endavant aquesta derogació. A vostè la paraula derogació li proposa li suposa alguna mena d'incomoditat, senyor Ros?
A mi no, perquè és que ja fa molts anys que la dic des de...
I entenc que el govern espanyol...
Des de la reforma laboral del Zapatero el 2010 que demanem les derogacions de les reformes laborals.
I entenc que entén aquesta al·lèrgia del govern espanyol a utilitzar la paraula derogació?
Jo, a part, és que aquesta confrontació que hem tingut ara, jo la veig tan estètica i tan fora de lloc... Perquè al final sí, clar, que podem buscar sinònims, però jo crec que és la política a vegades tendeix a inventar-se paraules, no?, per no dir les coses pel seu nom, no? Si canvies una llei i a part fas una modificació important, doncs derogues, no?, i ja està, i no té més problema. Jo crec que la qüestió és parlar dels continguts que derogues i com es deroguen, no?, o com es canvien, o com es no sé què. Ara, això no podem dir derogació, perquè si no Europa i la COE se'ns emprenyaran, no?, i hem de dir modernització. Jo trobo que la gent deu flipar, no?, per dir-ho allò col·loquialment. Jo crec que hem tingut un debat tonto per part del govern i internament, no?, i si derogaven, no derogaven. Escolta, aquí l'important són els continguts, que molts dels continguts, primer, els tenien pactats en el pacte de govern de la investidura. Amb nosaltres també hi havia qüestions pactades just abans de que tinguéssim la pandèmia. Per tant, el que cal posar, i portem no sé quantes reunions parlant de les matèries, doncs, que s'han de derogar i com s'han de derogar, i ara de cop i volta munten aquest merder, no? Jo crec que a vegades la política ens fa més perdre el temps que guanyar temps.
Vostès estarien disposats a renunciar a algunes de les coses que ja tenen tancades? Perquè vostè mateix ho ha dit, aquestes converses fa temps que s'estaven produint, que per part del govern espanyol estaven liderades per la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Ara hi ha hagut aquesta sacsejada per aquesta entrada de Nadia Calviño i del Partit Socialista, que volia entrar també en aquesta negociació. Entenen que allò que s'havia negociat i més o menys acordat fins ara no es toca?
No, entenem que ha d'anar per aquí, i evidentment em preocupa més, i torno amb la amb la patronal, amb la COE, l'actitud que pugui tenir de bloqueig la COE, aprofitant com que sap que Europa diu que millor diàleg social amb tothom, no? Que amb això jugui a fer un xantatge per bloquejar, que no pas el tema del govern. Amb el govern hi ha matèries, com són la prioritat aplicativa del conveni de sector per damunt de l'empresa, que això, perquè ens entengui la gent que ens escolta, quan es parla a vegades de les persones que netegen les habitacions dels hotels, sí, que s'està parlant d'un 30% o menys del salari que tocaria per conveni de sector, és això. Per tant, és que no hi hagin empreses que s'inventin o imposin un conveni d'empresa molt inferior al de sector. I això ha passat especialment amb les empreses multiserveis. Després hi ha el tema de l'ultraactivitat. El tema de l'ultraactivitat és quan el conveni acaba la seva vigència, al cap d'un any, si no hi ha acord, te'n vas a l'Estatut dels Treballadors. No?
Sí, sí.
Doncs això també eliminar-ho. El tema de les subrogacions, que també doncs, hi hagi un control i que l'activitat principal de les empreses no pugui ser subrogada. Aquí, més o menys, hi ha acords. Per tant, aquestes matèries que són importants, doncs això s'hauria tirat endavant. Hi ha el debat dels models de contractació. Això encara no està tan avançat. Però, bueno, que s'avancés en això. Nosaltres, per exemple, que ara hi haguessin aquests aspectes i algun altre que es legislessin ja, doncs a nosaltres ens semblaria bé. I després ja continuaríem amb altres matèries. Jo crec que ara tampoc no és un tema de dir el que es tanqui ara ja no es tanca res més. No, hi ha aquestes matèries. Algunes d'elles, a l'acord que hi havia, era que abans del maig de l'any passat es tenien que fer, però com que va vindre la pandèmia va quedar encallat, però d'allà ja hi ha textos pràcticament tancats. Aquí el problema que ens trobarem és que la COE doncs, no faci el mateix que amb el salari mínim.
I què s'ha de fer? Què s'ha de fer si la COE fa el mateix que amb el salari mínim? Perquè amb el salari mínim el que es va fer va ser aprovar-ho entre el govern i els sindicats. Això, en principi, no és el que està demanant, per exemple, a Europa respecte a aquesta reforma laboral.
Jo crec que
i el que ara està demanant el govern espanyol.
Ha de tirar pel dret, el govern espanyol ha de tirar pel dret, i li ha de dir a Europa que la patronal no ho fa perquè no sé si fa de comissió laboral del Partit Popular o de lobby, i que, per tant, no ha entrat davant del que és una proposta raonable que modernitzarà i que portarà doncs, un equilibri a les relacions laborals. És a dir, jo crec que s'han de fer tots els intents tots possibles per arribar a acord, però el que no pot servir aquesta situació és per fer el joc a la patronal perquè no hi hagi reforma, perquè al final la mateixa Europa sí que li diu que ho ha de fer amb el conjunt d'agents econòmics i socials, però al mateix temps li diu que ha d'estar abans de final d'any. No? Per tant, si la COE va dilatant o va bloquejant doncs, i arriba a final d'any, doncs nosaltres el govern, com amb el salari mínim, haurà de tirar pel dret, haurà de decidir si es posa al costat dels interessos dels lobbies i de les patronals o al costat dels interessos de la gent. És molt important, per exemple, la prioritat aplicativa que explicava del conveni de sector i d'empresa perquè afecta a gent amb salaris baixos, no? I, per tant, l'impacte en la millora de la qualitat doncs, seria molt important.
Però no quedaria molt afeblida de cara a futur una reforma laboral bloquejada, feta en contra de la COE?
No, no té per què, perquè si el que et dona és equilibri, pensa que hi ha moltes empreses que això que estic explicant del conveni de sector hi estan d'acord, perquè a part, amb moltes empreses i algunes petites i mitjanes, per nosaltres és una pèrdua de drets i de salaris, però per moltes d'aquestes empreses és una competència deslleial brutal. Perquè, clar, tens empreses que et rebenten els preus i si tu pagues el conveni de sector com pertoca, doncs tens empreses que aquí t'estan fent competència real. Per tant, hi ha moltes empreses que amb això hi jugarien. És a dir, jo crec que les empreses serioses, i també algunes grans de sectors de neteja i de seguretat, hi estan d'acord amb el conveni de sector, sigui el que mani. No? És més una actitud que, per això, com deia abans, les patronals cada cop més, i a Catalunya alguns aspectes comenen encara més, tens la sensació que fan més de lobby d'interessos que de patronal, no? Patronal o sindicats vol dir negociar, vol dir trobar punts d'equilibri. I clar, la COE en aquests moments, i l'altre que et comentava, a vegades sembla que reprodueixen el discurs del PP, no? Hem de recordar que ells van aplaudir les reformes del PP, per tant, li anaven de puta mare, perquè li donaven el poder absolut a les relacions laborals i els permetien retallar condicions de treball, clar. I així ens van a la sortida de la crisi.
Entenc que la reflexió és si aquella reforma laboral es va aprovar sense els sindicats, aquesta contrarreforma es pot tirar endavant sense la COE?
Evidentment, clar, sí. Millor que sigui per un acord de tots i que trobem els punts d'equilibri, però si no estan en una posició sensata a la COE, doncs s'haurà de tirar pel dret.
Quan Nadia
no
Calviño... Podem
fer...
Digui.
No, podem... no, que no, no podem fer que la sortida d'aquesta crisi sigui com l'anterior. L'anterior vam sortir amb aquesta legislació.
Quan Nadia Calviño apareix en escena la setmana passada amb la polèmica per què passava amb aquesta derogació de la reforma laboral, vostè el que temia és que la ministra estigués intercedint en favor dels